Bon dia. Ja tornem a ser aquí amb tots vosaltres amb una nova cita del programa Perfils aquí a Ràdio Falset.
Aquest programa pensat perquè us agrada i us faci passar una estona agradable.
Al mateix temps que també volem que us interessi també el seu contingut.
Com ja sabeu, aquest és un programa on entrevistem a una persona coneguda, però pensem que és molt més que una simple entrevista.
I volem agafar diferents perfils del personatge, per això el nom del programa, Perfils.
Perquè buscarem el perfil personal de l'entrevistat, el perfil professional i també l'altre perfil que potser desconeixem, el perfil més humà.
Volem, si es deixa, és clar, descobrir i aprofundir més en la persona i conèixer-la més, que no pas el personatge.
El programa consta de tres parts que corresponen als tres perfils dels quals abocarem la nostra conversa amb la persona convidada.
Ja, sense més preàmbuls, comencem el programa Perfils.
El convidat d'avui va néixer a Falset ara fa 35 anys. Les seves aficions han estat la dansa i el món de l'espectacle. Ha ballat al Ballet Nacional de Madrid i ha fet el vestuari de diferents pel·lícules i obres de teatre. La niña de tus ojos, La comunitat, El perro del hortelano... Ja de petit li agradaven les festes de disfresses i engrescava a tothom a participar-hi. Diuen els que el coneixen que és molt perfeccionista i exigent, però el que més destaca de la seva personalitat és la seva bondat. Es va estrenar com a director a Falset amb l'obra Carmen, que li va dedicar a la senyora Carmen Melero, la seva estimada abuelita, com li deia ell. Avui parlem amb un artista. Avui parlem amb el Josep Maria Ahumada.
Bon dia, Josep Maria.
Molt bon dia.
Doncs ja som aquí per començar aquesta, diguem-ne, entrevista.
Molt bé.
I ja hem dit que vas néixer a Falset. Què recordes de la teva primera infantesa a Falset?
Oh, jo recordo un nen que se va... Igual que ara. Jo porto una vida que faig mil coses a la vegada. No tinc temps per mi i tinc temps per tot. Doncs de petit feia el mateix. Uh-huh. Era... feia dansa, feia teatre, feia això, feia allò, jugava amb amics, tenia temps per tot. I sempre deixava oblidat la meva part personal, la meva part d'endreçar les meves coses. Tot el dia era fer tot amb tothom. Mm. I aquesta era la meva infantesa.
Mm-hmm. Què recordes de l'escola?
Oh, de l'escola? De quan era petit, jo vaig estudiar aquí al col·legi de les germanes carmelites. Recordo especialment amb una hermana que ens va ensenyar, a mi em va ensenyar a dibuixar. I era una persona molt especial, era una persona que era tot menys monja per mi, perquè m'ensenyava coses que jo ara moltes vegades hi penso en ella. I no només quan agafo un pinzell. I penso que em va transmetre moltes coses. Penso que no només era la part d'educació, sinó la part de sensibilitat. I si ha quedat és perquè estava ben ensenyat, penso.
I eres bon estudiant?
No, he sigut una mica pillint amb això. Bueno, jo de tot ho he anat traient tot bé, el que passa és que ja una mica més gran jo tenia molt clar el que volia fer i no era fer una carrera, i volia fer una cosa, un treball creatiu. I vaig començar a fer l'institut i vaig dir, senyors, jo canvio i faig el que realment crec que voldré fer quan sigui gran.
Abans has parlat d'aquesta mestra que et va inculcar aquesta sensibilitat. Ens podries explicar alguna anècdota d'aquella època? Alguna anècdota que te'n recordis, que t'hagués passat?
Amb ella o amb...
No, amb ella o pel carrer, amb els amics, allà sigui.
Oh, han passat moltes de coses. Però bueno, allà, de petit a l'escola, de petit, doncs va ser, suposo, com un nen normal. A mi em van castigar moltes vegades mons pares perquè arribava tard. Jo deia, però si estic a la Mare Concepció pintant... I clar, mons pares això no ho entenien. Ella i jo sí. Però també estic segur que amb ella les altres monges també li deien coses, perquè sempre arribava tard al menjador, tot això, perquè tots dos fem molt bon equip. I aquesta era una cosa que ens passava molt, molt, molt sovint. I ella m'ho deia, diu, Josep, tu i jo fem massa feina junts. I m'ho deia, i ta dona era una senyora gran ja, no?
I, que connectàveu.
Molt, 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 molt.
On has viscut al llarg de la teva vida?
Uf, he viscut a Falset... A Tarragona vaig estar un any i mig, que va ser quan vaig començar els meus estudis de disseny. Després a Madrid, que vaig estar primer 2 anys, i després he estat 14 anys, 12 anys i mig, 14 anys tots seguits. Sí.
De l'època de joventut,
sí.
Què podries dir que, en certa manera, que t'ha marcat més? O...
A la meva vida l'esbart de Falset, i això ho porto per bandera, pel lloc on vaig. Jo vaig conèixer el món de l'espectacle gràcies a l'esbart de Falset, que dins de l'humil que era, d'allí va sortir gent molt, 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 molt interessant i gent amb moltes inquietuds que després dels anys ha demostrat que molts han intentat fer coses.
Dius que has estat 14 anys a Madrid.
Sí.
Digue'ns una miqueta la visió de Madrid. Que tens tu de Madrid o la que té Madrid de tu?
Bueno, la que jo tinc de Madrid, que em sembla que és més lògica, és que és una ciutat absolutament generosa, amb tot. És la ciutat que tu te tracten com un més. I jo a Madrid, sense la meva professió, no hi hagués anat mai. I jo vaig anar pensant, i sabia molt bé el que jo volia, intentant buscar allà el meu futur dins del món aquest del món de l'espectacle, el món de vestir l'espectacle, que realment és el que jo realment faig. I ha sigut molt generós amb mi, molt. Per mi Madrid i la paraula generositat van juntes. Encara que ara no hi visc, però bueno, allí està tot.
Tens algun referent a la teva vida? Alguna persona que t'hagi...
Sí, n'hi ha diversos.
Bueno, ens parlaves d'aquesta mestra.
Sí, bueno, però això és que jo quan era petit, jo tinc la meva infantesa a l'escola, la tinc com molt encarada, molt cautivada amb ella. I aquesta senyora no feia res més que ensenyava a dibuixar, no m'ensenyava a llegir ni a fer altres coses, saps? Però després a la vida n'hi ha diverses. La presència del pare, de mon pare, hi és sempre. Encara que no tenim moltes vegades res a veure, però és així. I després gent molt especial que passa per la teva vida, que molts cops quan deixem de veure'ns sabem que no serà l'última vegada que ens veurem ni que passin els anys, però segueix sent per mi una referència i he tingut la sort de tindre gent molt màgica així.
A nivell personal has dit que Madrid és molt generosa. Sí. I el fet de viure al Priorat, què et representa per tu?
Doncs jo, doncs, és la meva vida. Jo he crescut aquí, jo sempre he treballat amb molta gent de tot arreu i a tot arreu no he parlat de Falset i del Priorat. O sigui que a mi em representa la comoditat. Tot i amb això que sempre vaig i vinc perquè hi ha moments de la meva vida que jo a mi me queda una mica petit, sincerament. Però per mi és casa.
Pots destacar-nos algun fet històric que t'hagi cridat l'atenció? Algun fet històric que hagi passat al món?
Un fet històric...
Que tu diguis, allò em va quedar marcat o... Ni que no haguis viscut, eh?
Bueno, parlem així com a ràpid perquè va ser com un moment molt dur de la meva vida i fa molt pocs anys. I va ser el dia 11 de març de l'atemptat de Madrid. Jo la casa i el taller on treballo, lo tinc molt a prop de l'estació. I estàvem aquell dia, havíem d'entregar un vestuari per una cosa de sarsuela i m'havien encomanat uns trajes. Bueno, total, era un dia com molt, molt màgic per tots, perquè acabàvem, perquè no sé què, i aquell dia va passar això. I fet històric, és negatiu, però no se'ns oblidarà mai.
No.
Era una pura guerra civil allà, a aquella casa meva. A més, hi havia ambulàncies i gent corrent. Era molt desagradable. I és com a desagradable de recordar-ho, però no se'n borrarà mai aquell dia. És un fet històric desagradable, però és el que més...
No, evidentment, i està clar que sí.
Molt bé, enllaçant amb això que deies, doncs, que treballaves en aquest taller, passem al perfil...
Sí, podem passar perfectament al perfil professional, que ja és el que potser hem començat a encetar ja.
Sabem que et dediques al món del vestuari, de la dansa, però realment, quin és el teu treball en el món de l'espectacle?
Aviam, jo professionalment vaig començar confeccionant vestuari. Ara actualment, i per sort, estic ja dissenyant vestuaris per espectacles de teatre, de dansa, de coses de contemporani. Ara estic molt content perquè estic treballant dins del món dels esbarts aquí a Catalunya. M'han trucat els de l'esbart Ciutat Comtal, m'han trucat gent ja amb un pes dins del món de la dansa catalana que m'han fet molta il·lusió perquè no havia treballat mai. Els de Torroella de Montgrí jo fa molts anys que els vesteixo i els dissenyo la roba, però com que són com a casa, que som una agrupació sardanista, que ells i jo fa molts anys que estem junts, ja no els dones tant... Però em feia molta il·lusió i ara... I a Madrid, doncs, bueno, pues, a Madrid i a altres llocs, a Sevilla i tal, dissenyar vestuari és possiblement el que més estic fent ara.
Josep Maria, tu dius que vas marxar d'aquí i vas anar a Madrid. Com ho trobes la feina a Madrid? O com ho fas per aconseguir el que has aconseguit tu a Madrid? Quina forma...
Doncs,
en què marxis tu? Cap allà?
Jo marxo.
Una maleta sola, amb idees, amb ganes, o ja tenies algo...
Jo marxo, que tenia una botigueta aquí petitona i estava super a gust, però jo tenia aquesta inquietud, i marxo amb un contracte de 3 mesos, me deien, després poden ser 6, que era treballar amb una sastreria. Dic, va, perfecte. I arribo a Madrid i això no va existir mai. És a dir, jo em van dir que sí, que tot, i vaig anar sense firmar cap contracte, me van parlar d'això, i a l'hora de la veritat no va passar. Però bueno, i tot ha anat sortint amb una sola paraula, que és treballar. I he començat poquet a poquet. Jo el meu primer traje vaig cobrar 6.000 pessetes per fer-lo, i ara he de cobrar una miqueta més. Però ha sigut esgraó.
I com s'aconsegueixen els contactes per a introduir... Així ens...
En el món de l'espectacle o en el món de la faràndula?
Jo he tingut dos factors molt importants i molt difícils d'aconseguir. Jo, de les meves primeres feines, que va ser la vida, hi ha oportunitats, que el problema és que hi ha gent que no les sabem veure. I jo segur que me n'han passat moltes i no les he sabut veure. Doncs aquella la vaig saber veure i em va sortir una oportunitat d'entrar en un taller de confecció que es diu Casa Cornejo, que vosaltres si mireu les pel·lícules espanyoles d'abans i d'ara, quan veieu els subtítols a baix de tot, diu vestuario Casa Cornejo. És una casa superantiga i es dediquen només al món de l'espectacle. I jo vaig entrar allí a treballar, però vaig entrar com ajudant de l'ajudant del sastre. Allò era per anar a agafar un paquet i portar-lo d'aquí allà i d'allà cap aquí. I jo estava superemocionat, perquè clar, aquella casa era una casa superantiga i només hi ha naus i habitacions. I una habitació era tot de roba de capellans, l'altra habitació era tot de roba de no sé què, l'altra habitació tota la roba de l'1-2-3 de quan se feia l'1-2-3. Doncs bueno, era... I a mi allò, imagina't, a mi això me va... I, ni com anillo al dedo. I allí vaig començar. D'allí vaig passar ja a oficial. I després ja quan ja estava allí amb un taller petitonet que em van donar la meva feina i tal, va ser quan ja vaig plegar i em vaig ficar pel meu compte. I tot el procés d'aquests 3, quasi 4 anys que vaig estar en aquell taller, doncs ja vaig fer prou perquè em coneguessin la gent. Perquè com que jo parlo amb tothom i no, a mi no em fa vergonya res, doncs jo tots els anava explicant que mi projecte en un futur era poner mi propi taller. I així va ser. I després a partir d'aquí vaig treballar molt gràcies a dissenyadors que venien allà, que després em van donar l'oportunitat de poder fer-ho jo pel meu compte.
És a dir, t'havies plantejat fer realment allò que has fet?
Sí.
O ha sortit
sí,
així?
Sí. Jo quan vaig començar, ara ja fa 17 anys quasi, quan vaig començar allà, jo em vaig marcar una meta i la vaig aconseguir als molts pocs anys. I allí em vaig desil·lusionar una mica a mi mateix, perquè el meu somni era vestir el Ballet Nacional d'Espanya per un teatre real, un teatre de la Zarzuela, i en cosa de 4 anys ja ho vaig aconseguir. I clar, i a l'endemà...
Era un somni massa real.
No, sí, perquè és molt difícil treballar en un lloc així. I fer un vestuari per una coreografia d'una cosa tan important no és gens fàcil. Gens fàcil. I està lleig que ho digui, però és veritat.
Sí, sí, sí.
I a més amb la inexperiència meva. No, exactament.
Bueno, perquè ets una persona de fora, jove...
I potser als 4 anys ja ho feia. I a l'endemà que es va estrenar això, jo vaig pensar, dic, Josep,
I ara què?
Això.
I ara què, no?
Sí, realment, encara he fet coses molt boniques i molt interessants i s'han guanyat premis i s'han fet tot, però realment jo allí hagués canviat d'ofici i no m'hagués fet res i ho dic i també possiblement ho faci ara. Mm-hmm. No, jo això ho veig així.
Cap a on va el món on tu treballes i on et mous, cap a on va?
El món de l'espectacle està canviant dia a dia. Mira, ara fa una setmana vaig estar a Madrid amb una companyia perquè a més de dissenyar i confeccionar roba, també, que realment és el que m'agrada, em vaig com a tècnic de vestuari amb companyies de dansa, que en tècnic de vestuari el que fa és agafar, anar a un teatre abans que arriben els artistes, munta la seva sastreria, planxa tota la roba, la endreça tota, i després durant la funció estàs entre caixes, entre bambalines, vestint i desvestint a la gent. A mi realment és el que més m'agrada. I ha caigut bastant la professió. Jo he conegut com a 3 generacions de dansa ja dins dels 15 anys que podíem dir que porto això. Ara els nens pugen amb un altre caire. Els nens surten del conservatori pugent...
Què vols dir, divos?
Sí. I no negatius, són gent que... És diferent. Abans un ballarí ballava al matí amb tu... a la nit amb un tablau i a les tardes anava a prendre l'espectacle d'una altra cosa. Ara no. Ara són nens que tots tenen la seva carrera a part de la dansa, són els pares que poden permetre aquesta carrera i ells ballen perquè es pensen que són els millors. I això es respira bastant a la professió, per desgràcia. Mm-hmm. Estic parlant professionalment, a nivell professional.
Voldries dir que això es perjudica molt per avançar en aquest tema de la dansa?
No, aviam, mira, els millors ballarins de, que han nascut a Espanya, tots han triomfat fora. I jo, en part, molta culpa la té aquesta, perquè ja surten del conservatori molts cops amb pensant que sabem més. I això allí no els hi deixen fer, aquí sí. I per això passen aquestes coses.
Abans has dit que t'agradava molt això d'estar d'entre bambolines. Sí. Quina és la feina més pesada del que fas? La que dius, aquesta me toca fer, però és la que m'agrada menys.
Oh, no ho sé, és que és molt màgic estar allà. Ai, que no ho sé. Suposo l'espera, no? Perquè nosaltres, per exemple, quan una hora abans de començar l'espectacle ja estem allí. I aquell rato de no... Però és que et passa volant. I a mi ha sortit l'oportunitat de treballar amb companyies com a tècnic de teatre, amb elles, i no he volgut anar perquè no m'agradava l'espectacle, que per mi jo és molt important. Jo, si m'agrada el que es representarà, perfecte. A mi m'han sortit per fer coses de teatre clàssic, amb el Raúl Sender i històries d'aquestes, que dic jo que pinto allí mirant el Raúl Sender una hora i mitja. No em serveix. Ho sento pel Raúl Sender.
I la més bonica?
D'obra?
No, la part més bonica de la teva feina? Com...
La part més bonica? Uf. Mira, lo més màgic és estar entre bambolines i sentir la respiració dels que estan dins de l'escenari. I allí hi ha una màgia i una atmosfera especial, i això no ho pot saber més qui no hi ha estat. Quan ells estan d'esquena al públic, aprofiten per respirar el que el públic no veu, i el que se sent allà només ho sap qui està allà, és molt màgic.
La competència és molt dura, n'hi ha molta, o com ho tens?
Amb la sastreria?
Amb la teva...
Sí, n'hi ha molta. El que passa, mira, jo a Madrid he fet de tot, he fet vestuaris per contemporani, per tunes, he fet coses de balls de saló, he fet dansa espanyola, he fet flamenco, he fet teatre clàssic, he fet de tot. Jo una mica, a base de treballar molt amb el mateix tema, m'han una mica englobat dins de la dansa espanyola. És més, ara estic aquí a l'Institut del Teatre, fa 3 anys, ja des que vaig arribar treballo per l'Institut del Teatre, uh-huh. I tota la part de dansa espanyola els hi faig jo. I sí que n'hi ha de competència, però bueno, també hi ha gent per tot. Hi ha moltes companyies, hi ha moltes sastreries, i si un treballa bé i un és responsable, i si un se porta bé, doncs la gent se n'en recorda d'ell, i per almenys jo ho puc dir així, jo.
Em sembla que, bueno, passem potser una miqueta, avancem en el temps i, aparquem una miqueta aquí a Falset, perquè em sembla que estàs preparant un nou espectacle.
Sí, estem, no? Ja a punt de Carmel.
Podríem parlar una miqueta d'ell.
Doncs sí, mira...
Quan estrenes, quan estreneu...
Pues mira, el nou espectacle, molts potser ja ho sabran, el titularem El timbaler del Bruc, perquè intentarem explicar la llegenda del timbaler del Bruc. No ho intentarem, l'explicarem simplement perquè està molt ben explicada. I l'estrenem al mes d'agost, al primer cap de setmana d'agost, dia 2 i 3, i és un espectacle molt màgic, aquesta és la paraula. És molt màgic perquè... tenim la sort de compartir-la amb artistes i creadors, tots professionals, però que també són molt màgics dins dels seus mons, que són 5 coreògrafs diferents que ens venen desinteressadament a ajudar-nos i estar amb nosaltres, i ens han vingut i ens han regalat les seves creacions, i clar, això ara ja no és la Carmen que vam fer al principi, ara és una cosa amb molta més energia damunt d'un escenari, no només els 36 que ballem, no, que ja la portem.
Perquè Carmen ja va estar prou...
Doncs aquí encara és,
ja va tenir bon
és molt diferent. És, aquí hi ha un pes de responsabilitat i sobretot un pes d'il·lusió. I un dia en un programa de ràdio fa cosa d'un mes ho vaig comentar. Dic, jo soc molt mentider, perquè jo agafo gent que crec que jo que em pot interessar, i els explico aquest projecte i no sé de quina manera ho faig, que els convenço i volen vindre i gratuïtament. Saps? Doncs aquests 5 han sigut d'aquests, aquestes víctimes.
Tens bons amics.
Sí. És del que més puc presumir en aquesta vida. Això sí que és veritat.
Penses canviar o preparar un espectacle nou o un estil nou d'espectacle?
No, aviam, el timbaler del Bruc ja és un espectacle nou i és un estil nou de teatre. I els dos espectacles que jo vaig crear abans tenien un registre similar, però bueno, aquest no té res a veure. Ja és un canvi. Jo a nivell creació i a nivell, com a creador de coreografies, jo estic molt content perquè n'he après molt. I a més m'ho gravo, m'ho fico a l'ordenador, me'n vaig cap a Madrid i els ensenyo a la gent d'allà. I m'agrada molt que em diguin, Josep, està millorant. I la part de la creació ja ha canviat molt. I més a més, si t'ho dic comptant amb aquests coreògrafs, tot això ha pujat molt a nivell, no només de dansa, sinó de visual pel públic. I és un canvi aquest, és el que ve ara, el canvi.
Jo suposo que amb aquests espectacles que fas aquí amb la gent de Falset,
sí.
Jo penso que és molt al·lucinant, no? Jo ho trobo molt al·lucinant, no? Que gent amateurs, diguem-ne, no?
Mm-hmm.
I que l'espectacle, diguem-ne, també la producció sigui també amateur,
sí.
S'assembli tant a un muntatge professional.
Clar, perquè...
Vull dir que jo al·lucino amb això, no?
Sí, però mira, saps què passa? Jo he treballat molts anys en una companyia de nens amb discapacitat. I aquests cossos deformes que tenen aquests discapacitats, perquè hi ha gent que és molt alta, molt baixa, molt grassa, a part de la disfunció de la discapacitat que tenen, doncs això és art. Doncs la meva gent, dins de les seves històries, una treballa amb una màquina de cosir i l'altra treballa en una oficina, també és art. Són gent que pot explicar moltes coses amb el seu cos i les seves característiques i no parlen tot el dia de dansa, simplement intenten explicar-la. I per això sumant-hi a vestir-nos una miqueta bé, il·luminant-nos una miqueta bé, intentant tindre una mica de gust amb llegir una música i la posta en escena, és fàcil que surti així.
Bueno, fàcil no és.
Però hi ha un component que és la il·lusió.
Sí.
I la il·lusió, i doncs... Tant.
No? I tant. I jo dic,
però jo ja t'he dit que el vestuari em té meravellada.
Home, si no veus això
bé... És que penso que hi ha obres professionals a Barcelona o a Madrid o a altres capitals d'Espanya que no tenen la categoria d'aquest vestuari.
I et puc assegurar que tens raó, perquè he fet vestuaris per gent cobrant i per artistes que s'han presentat en bons teatres que no tenen res a veure amb aquest.
Però, perdona, Joan Maria, la il·lusió és molt important, però la idea... com de fer Carmen, de fer tots els espectacles
i d'engrescar, no? D'engrescar tothom.
I tindre clar que tu pots aconseguir i que pots lligar gent aficionada com és aquí. Què portaves pensant fa molt temps? Tenies una idea de fa molt temps de fer aquest espectacle?
No, el primer espectacle en Carmen va sortir fruit d'una casualitat. Va ser un moment de canvi de la meva vida i ho vaig explicar fa poc i ja està. Jo vaig agafar una cap, i això és cert que és així, i estava de trasllat, tenia 1.000 capses en una habitació, i la primera capsa l'obro, dic que passi el que vulgui, i trec un compact, i el fico, i surt Carmen, dic, doncs fem Carmen. I així va ser, i és cert. I
doncs vas encertar el compact, perquè et va quedar molt bé.
De veritat que va ser així. Ara, la companyia també, jo ara no, jo els dirigeixo. Jo...
I si arriba a sortir Pink Floyd, què haguessis fet?
Doncs hagués fet un muntatge d'aquest estil. El que passa que Pink Floyd no el tenia en aquella capsa.
Diuen els que estan amb tu
a la corranda.
Sí, a la corranda, que ets una persona molt perfeccionista i per tant molt exigent, no? Doncs...
Sí, a veure, riem molt i a mi s'ho passen
sí,
molt bé.
Sí, això ja m'ho han dit.
El que passa que després, jo des del primer dia jo els he ensenyat i els he intentat transmetre que això no tinc cap dubte que ja ho han fet i que ho seguiran fent, és que s'ha de tindre el respecte al públic. Per mi és important i la serietat meva és per això, és l'únic preu que demano. Dic, mos ho podem passar molt bé, inclús podem ballar millor o pitjor, però el respecte al públic per mi és sagrat. Des del primer dia, el primer assaig, que ells han après aquest xip. I la serietat meva la culpa la té això. Però és que una persona tothom... anònima de la vida, de Falset, que sigui capaç d'intentar agafar i transmetre alguna cosa, tu li havies de donar el còdic, perquè la gent, tu l'havies de col·locar amb ell baix, dius, ara tu ets un espectador de butaca. I ara obres els teus ulls i el teu cor. I ara intenta que algú de dalt t'entregui alguna cosa. Tu has de ser capaç i has de ser preparat per rebre-ho. Però el de dalt ha de ser capaç per entregar-ho. Si no hi ha respecte entre mig, aquest fil conductor no... I la meva serietat és aquesta.
Bueno, els hi has inculcat perquè transmeten, transmeten.
I tant.
Quin percentatge de la teva feina creus que la deus al fet de viure al Priorat? O malgrat no hi viure? T'ha influenciat viure al Priorat per fer alguna cosa que depèn de què fas?
No, el Priorat, mira, saps què m'ha deixat? Saps què m'ha fet el Priorat? Tindre l'oportunitat de crear coses com Carmen, com Fragments o com la Timbala del Bruc. I això, en un Madrid o al millor lloc del món, no ho hauria pogut aconseguir. Ara mateix el Timbala del Bruc, hi ha un noi que és director de cine, que ha estat nominat diverses vegades als Goya com a millor curtmetratge d'animació, i ell ve i ens regalarà un curtmetratge en altres. I a més fa de director de fotografia d'una part d'unes imatges que sortiran a l'obra.
Com es diu?
Es diu Diego Agudo Pinilla. És un fantàstic dibuixant.
No vull dir perquè així la gent de fet quan li soni,
sí,
pensaran
no.
Amb tu.
I aquest noi diu, Josep, és que no sé què, diu, és que necessitaria... Dic, tu pide, pues necessitaria un cavallo, vale. Necessitaria un carro, vale. I diu, Josep, això a Madrid, o on sigui, valdria molts diners. i el Priorat tenim, i aquí a casa tenim la sort això. Tinc una gent magnífica que m'ajuden amb tot, que la Corranda no és la Josep Ahumada, la Corranda són molts Joseps Ahumada que hi han, que també és que dir, necessito això, ho tinc, i l'oportunitat de viure aquí és poder fer coses amb molta més facilitat que qualsevol altre lloc.
Doncs a nivell, i a nivell personal, què t'ha portat tot això? Doncs?
A mi?
A nivell personal.
Possiblement és la millor espectacle que he fet a la meva vida. I mira que n'he estrenat molts espectacles. Possible.
Ara, per acabar aquest bloc de perfil, digue'ns una cançó per abocar i digue'ns una mica per què tries aquesta cançó.
Ui, de cançons en diria moltes. No tinc la cançó preferida, són cançons que m'agraden. De les primeres que et dirien són cançons que sonaran a l'espectacle del Timbaler del Bruc, però no ho penso fer. Saps? Perquè prefereixo que ho parlem que després.
Que senti la gent.
Això mateix. No sé, una cançó que em pugui així no emocionar, sinó que molts cops m'aturo i penso en ella, és per exemple el cant de l'enyor del llac. El llac m'agrada molt com escriu, com parla i com intenta entregar les seves paraules, no? I bueno, és una, per exemple, és una cançó que sí.
Escoltem-la.
Ni que només fos per sentir el fred d'una presència. Ni que només fos poder-nos dir un altre adéu serem. Que no més fos per viure junts.
després de sentir el Lluís Llach amb aquest cant de l'enyor, passem al tercer apartat del nostre programa, que és el perfil humà. Ja sabeu, preguntes breus i respostes, doncs, el més breu que puguis.
Molt bé, aviam.
El millor moment del dia?
L'hora de dinar.
I què seria un dia rodó per tu?
Un dia rodó per mi? El dia que estem tots junts a casa, perquè nosaltres vivim cadascú dels germans en un lloc diferent, i doncs, el dia que estem tots junts.
I un dia dolent?
Un dia dolent... No en tinc de dies, prefereixo no tindre'ls.
I una bona notícia?
Una bona notícia? Una trucada de gent que esperes fa molt temps i a vegades passa.
I un viatge que puguis recomanar?
Un viatge que puguis recomanar. Jo, una de les ciutats més màgiques que he viscut jo, que he estat jo treballant, és Granada. Granada i veure'm a néixer allà. És molt màgic, és molt especial.
Un lloc per viure, i no diguis Falset, que no val, eh?
Un lloc per viure. Una ciutat que m'encantaria viure és Càdiz, perquè hi ha una llum molt màgica també, sí.
I un lloc per oblidar?
Un lloc... Varios, però també prefereixo no... Si fem les coses així, prefereixo no fer-les.
Prefereixo oblidar-les, no?
Molt bé, una persona positiva.
Quines tres coses t'emportaries en una illa?
Quines tres coses m'emportaria en una illa? Alguna fotografia, perquè jo necessito veure-ho i tocar-ho, no simplement recordar-ho de memòria. Música. I, no sé, algo així com a molt personal... És que jo sóc molt de records i sóc una mica místic per aquestes coses. Sí, triaria molt d'aquestes coses, sí.
I si et perds, que et busquin?
Si em perdo, que em busquin, possiblement al sur. Andalusia, possiblement.
I què arribaries a fer o què has fet per amor?
Moltes coses. Les bogeries més grans de la meva vida han sigut per amor.
I que tenies alguna mania confessable?
Alguna mania confessable? Sóc molt tossut, això sí. Per això ho sap tothom, no cal que ho reconegui jo.
Un color que t'agradi?
Colors clars, m'és igual. Jo tot necessito viure la vida de color clar.
I un plat o un menjar preferit?
La truita de patates. I si la fa ma mare, millor.
I un llibre per recomanar la seva lectura?
Jo llegeixo poc, ho he de reconèixer, però en tinc molts de llibres. I quasi tots som del món d'això, del que vinc jo, del vestuari, de teatre, i n'hi tinc molts. Hi ha una enciclopèdia increïble, que és la història del flamenco. Hi ha unes fotografies precioses, hi ha unes coses que s'expliquen allí, anècdotes de la gent que a mi em torna boig. És el poc que llegeixo, són coses que m'interessen molt.
Hi ha algun llibre que no hagués pogut llegir mai? Acabar de llegir, vaja?
Varios. Varios. No me fa vergonya dir-ho, però això no diu.
Un cantant o un grup musical?
Un cantant. Dels que més escolto és el Llach. Però és curiós, l'escolto des que sóc molt petit, el Llach. No m'he avorrit mai de sentir-lo. M'agrada molt.
I una pel·lícula per veure?
Una pel·lícula per veure. És que n'hi ha moltes pel·lícules que m'agraden molt. Molt. Bailando en la oscuridad, per exemple, és una pel·lícula molt interessant.
Quina ha estat la teva última descoberta?
La meva última descoberta? Aviam, això és molt difícil, eh? La meva última descoberta?
Del que vulguis, vull dir...
Ho preguntes després, ho he de pensar perquè no hi caic ara amb això.
I de què ets fan?
De les coses ben fetes. Amb tot, eh? Amb tot. Amb tota la vida soc fan d'això. És importantíssim. Sigui alt o sigui baix el nivell de les coses, o hem de veure 20 persones o una, però hem d'estar ben fetes. Per mi és molt important.
Josep Maria, i abans d'acabar, demana un desig.
Demana un desig i el diga en públic. És que la gent entengui i el timbale del Bruc lo capti amb la meitat d'il·lusió que els 36 balladors intentem entregar-la. Només que entenguin aquesta part i de la manera que nosaltres intentem regalar-los-hi, és un desig.
De segur que això ho entendrem.
Molt bé, doncs.
Doncs fins aquí a l'Espai de Perfils, a Ràdio Falset, aquest mes de juny.
Moltes gràcies.
Us esperem el proper mes de juliol amb un nou personatge, que serà en Josep Lluís Pérez.
Si voleu fer-nos arribar preguntes als pròxims convidats, ho podeu fer a través del correu electrònic tv@radiofalset.cat i també les inclourem en el perfil que vosaltres ens digueu.
També volem la vostra participació activa, fent-nos arribar suggeriments sobre qualsevol aspecte del programa o proposant-nos possibles convidats.
Ens podeu tornar a escoltar el dissabte a les 2 del migdia.
Hem realitzat aquest programa, l'Agustí Massí, pel Miquel Giné i la Montse Mateus.
El control tècnic avui ha estat el Jordi Soldevila, sense el qual això tampoc fora possible.
I amb el nostre agraïment més sincer, el nostre convidat d'avui, el Josep Maria Humada.
Esperem que t'ho hagis passat molt bé a nosaltres i t'hagis sentit còmode.
Sí, i tant. I tant, molt bé. Moltes gràcies per convidar-me i encantat d'estar aquí amb vosaltres.
Molt bé, doncs gràcies. Moltes i fins gràcies. El mes que ve. Adéu-siau.
Adéu. Adéu.